de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 hores abans dels partits del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys estarà restringit l'accés a Montjuïc amb vehicle privat. L'Ajuntament de Barcelona i el Barça han presentat un pla de mobilitat conjunt per recomanar alternatives a aquelles persones que vagin a l'estadi. Es recomana al públic que s'hi desplaci a peu o en transport públic. En el cas de les motos hi podran circular i aparcar un màxim de 3.500. El club també posarà en marxa un servei gratuït d'autobusos llançadora. En tot cas, el pla s'ha dissenyat a partir del reforç de 3 aspectes. Les escales mecàniques, una millora dels itineraris a peu i més seguretat i garanties en els desplaçaments. Amb tot, el gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Patón, diu que els barris dels voltants de l'estadi olímpic no han d'assumir més pressió.
Els barris del voltant no han d'assumir més enllà, més pressió de la que els hi correspongui. Per això hem habilitat accions concretes com la de fer que l'àrea verda dels barris del voltant sigui exclusiva per a residents els dies de partit.
El dispositiu de mobilitat dividirà la muntanya en 3 zones. La zona 0, més propera a l'estadi, on només hi podran arribar vehicles de serveis i d'emergències. La zona 1, la més propera a l'anella olímpica, estarà restringit l'accés a excepció d'aquells vehicles que tinguin com a destinació l'estadi, veïns o que vagin a un dels equipaments municipals de la muntanya degudament acreditats. I, finalment, la resta del parc de Montjuïc, on els vehicles hi podran circular, però caldrà tenir en compte que hi haurà controls d'accés a la muntanya i no es podrà creuar de banda a banda del parc. Tens un mal de cap molt intens? Doncs és possible que sigui pel tabac. T'ho expliquem. Un estudi genètic internacional ha demostrat que fumar és una de les causes de la cefalea en raïms, un mal de cap molt intens i de vegades invalidant. El treball en què participa a l'Hospital de la Vall d'Hebron mostra que el tabac afecta l'expressió de gens relacionats amb aquest dolor. Andrea Cabrera.
Un estudi genètic internacional ha demostrat que fumar és una de les causes de la cefalea en raïms, un mal de cap que pot arribar a ser molt intens. La cefalea en raïms es caracteritza per episodis de dolor agut a un costat del cap, especialment al voltant dels ulls i per sobre de l'orella. El Javier Barragán fuma des dels 16 anys, ara en té 34 i fa 2 anys que li van diagnosticar la malaltia.
Cuando estás en brote es un poco duro, bastante duro, porque es una bastante incapacitante. Por ejemplo, los dolores te vienen en cualquier momento del día. A mí principalmente me dan por la noche, entonces me suele despertar como unas 3 o 4 veces por la noche. Es muy matemático, cada 2 horas me despierta y justo te despierta y te corta el sueño en el momento en el que estás en el punto álgido del dolor. Entonces tienes que despertarte, esperar a que se te pase. Es un dolor muy punzante, que empieza de una forma muy leve, pero luego empieza a aumentar la intensidad hasta que llega a un pico, y en el momento en el que llega a ese pico empieza a reducir otra vez.
Amb anàlisis estadístiques, l'estudi ha confirmat la relació causa-efecte entre el tabac i la cefalea en raïms. És a dir, que l'hàbit de fumar és un factor que pot activar aquest tipus de cefalea en pacients amb predisposició genètica. Així ens ho ha explicat la cap de secció del Servei de Neurologia i de la Unitat de Cefalea de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Patricia Pozo Rosic.
Si tu ja tens una predisposició genètica a poder patir la malaltia, quan comences a fumar, comences a activar tota l'expressió genètica i això afavoreix que la malaltia jo crec que sigui molt més difícil de tractar.
La recerca mostra una relació genètica entre la cefalea i el tabac, una troballa que va en línia amb dades conegudes prèviament. D'aquesta manera, aproximadament un 80% de les persones amb cefalea en raïms fumaven i l'altre 20% tenien entorns familiars que també eren fumadors.
I els treballadors del telèfon d'emergència 112 de la Generalitat faran vaga indefinida durant els caps de setmana a partir d'avui als seus 2 centres de Reus i Barcelona. Els treballadors reclamen ser internalitzats per la Generalitat i diverses millores laborals com augment de salaris i de plantilla. Ha recollit les seves reivindicacions el Josep Cabedo.
La vaga es farà des de les 8 del matí dels divendres a les 8 del matí dels dilluns. Després d'un període d'aturades fa 2 anys, encara creuen que es poden millorar les condicions laborals. Martí Bellvé, delegat de la CGT a Reus, explica què és el que reclamen.
Sí, mira, principalment tenim 2 objectius. Per una banda, internalitzar el servei, perquè actualment el 112 està gestionat per Ferrovial i nosaltres volem que això ho gestioni la Generalitat a través del Departament d'Interior. I per l'altre, el gran objectiu que tenim també és millorar les condicions laborals. Es perden trucades perquè falta personal, però per tant reclamem que hi hagi més personal, tant a gestió com a coordinació com a supervisió.
Altrament, també demanen, segons Bellvé, unes millores econòmiques.
Millores de condicions econòmiques relacionades sobretot, per exemple, amb l'atenció d'idiomes, perquè volem recordar que estem cobrant uns 60 euros al mes per atendre trucades en francès o en anglès o en alemany, i creiem que això és insuficient. O, per altra banda, també volem millorar les condicions dels trossos nocturns. Actualment estem cobrant 1,80 € l'hora nocturna, i creiem que això és del tot insuficient.
El Departament d'Interior té en marxa un estudi sobre la viabilitat d'internalitzar el servei que acabarà aquesta tardor. Però un resultat favorable d'aquest estudi no obliga res. És per això que amb aquesta vaga reclamen també que si el resultat és favorable, que es dugui a terme el més ràpid possible.
I a Espanya s'abandonen 33 animals cada hora, o el que és el mateix, uns 790 al dia i 24.000 cada mes. I l'any passat, les protectores espanyoles van recollir més de 288.000 gossos i gats, gairebé un 3% del total dels que viuen a Espanya. Les xifres són demolidores, oi, Mar Puerto?
Doncs sí, aquestes són algunes de les dades publicades recentment per la Fundació Affinity. Amb els resultats de l'estudi, ell mai ho faria. Sobre l'abandonament, la pèrdua i l'adopció d'animals de companyia a Espanya l'any 2022, i del qual precisament hem parlat amb la Laura Rodríguez, que és responsable de comunicació de la Fundació.
En els anys anteriors, en els anys de pandèmia, vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no? I també que s'abandonaven menys, sobretot doncs, per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
I és que el nom de l'estudi ja diu molt. Ell mai ho faria, una campanya que enguany compleix el seu 35è aniversari i que busca, bàsicament, conscienciar la població de que en cap cas s'hauria d'abandonar un animal. Ella mateixa també ens donava algunes indicacions per evitar que això pugui arribar a produir-se.
El fet d'esterilitzar el nostre animal per evitar aquestes camades no desitjades, identificar-lo perquè en cas que es perdi el puguem recuperar, ens puguin avisar de la protectora i puguem recuperar el nostre gos o gat. Si estem pensant en incorporar un animal a la nostra vida, que ens plantegem l'opció d'adoptar-lo, perquè així doncs, el puguem treure de la protectora, no? I deixi aquest espai també a un altre animal. I fer aquesta reflexió abans d'incorporar-lo, fer aquesta reflexió amb tota la profunditat que puguem, i si formem part d'una família, doncs que tots els membres estiguin d'acord i que les expectatives de la vida amb aquest animal siguin realistes.
Unes adopcions que també, per cert, disminueixen durant els mesos d'estiu i augmenten amb la tornada a la rutina a partir de setembre.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:57, fem un avanç ja de l'actualitat esportiva amb l'Edu Badia. Molt bona tarda, Edu.
Hola, bona tarda. Pendents de l'operació sortida del Barça, el PSG ja espera Ousmane Dembélé, mentre que l'altre nom del dia és el de Frank Kessié, que està molt a prop de jugar a l'Aràbia Saudita. Tenim ple d'amistosos el cap de setmana amb Girona, Espanyol i Andorra. De l'Andorra és notícia el nou fitxatge Àlex Calvo i escoltarem un protagonista de l'èpica remuntada del Santa Coloma a la ronda prèvia de la Conference League. Punt i final a la setmana Esports Cope. D'avui divendres ens hi posem amb uns 25 minuts més o menys.
Moltes gràcies, Edu. Nosaltres, abans d'acabar, expliquem que un operatiu conjunt entre les policies locals de Roses i Castelló d'Empúries i els Mossos ha permès decomissar gairebé 4.000 articles falsificats que estaven a punt d'entrar al circuit de venda il·legal del Top Manta. Els agents van fer un control exhaustiu dels manters i gràcies a una investigació prèvia dels cossos de seguretat es va poder detectar i conèixer els patrons de comportament dels venedors ambulants. L'operació s'ha fet aquesta setmana amb la intervenció d'una furgoneta i 6 turismes que contenien un important volum de material per distribuir. La majoria de peces eren falsificades de conegudes marques comercials. Doncs aquí ho deixem. Més informació tot seguit a migdia a COPE, on et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Molt bona tarda.